Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar, un programa en el que viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent, un lloc més enllà de la realitat que coneixem, un món impossible on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent, on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el Llindar amb nosaltres Carla Simón. Benvinguda, Carla.
Hola.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Totalment, sí.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen el llindar no saben absolutament res del que els espera. De fet, tampoc saben res del lloc on són. Porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré en el procés. Ja no veus res?
No.
Perfecte. Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por, recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el llindar. Veus una cortina ondulada de color ocre. Un llit cobert amb un nòrdic gruixut i de tacte suau. T'hi asseus i fas girar el cap per relaxar-te. Has anat amunt i avall tot el dia i necessites descansar. Sobre la tauleta de nit tens la capsa petita, quadrada, de disseny minimalista, de l'últim gadget de moda. Es diu iDream. És un aparell que t'has de posar per dormir i garanteix que en només 3 hores hauràs descansat suficient com per tornar-te a llevar i començar el dia de nou. En un món on sempre ens falta temps, aquest aparell ha estat tot un èxit. Se n'han venut milers. A tu també et falta temps?
Sí, sí, sí.
Hi ha qui aprofita l'aparell per tenir temps per dedicar a les seves aficions, llegir, passejar, mirar encara més sèries de televisió. Tu ets dels qui l'ha comprat, pensant en la conciliació de la vida familiar i laboral. I és que si només has de dormir 3 hores, guanyes molt de temps per treballar i després pots disposar d'un temps lliure que era impensable abans d'aquest aparell amb les jornades laborals actuals. L'aparell funciona d'una manera ben curiosa. Projecta en la teva ment somnis que generen felicitat, calma i confort, de manera que descanses amb una pau tan profunda que fa que 3 hores siguin suficients per sentir-te descansada. El treus de la capsa. És un cub petit amb les puntes arrodonides de color metàl·lic. Al centre de la cara superior té un indicador ara apagat. Quan hi passes el dit per sobre, s'encén una llum càlida i serena amb una mena de batec lent. Et relaxa només de veure-la. Et transporta a un món sense conflictes. L'agafes i el sostens una estona al palmell de la mà. Desprèn una lleu escalfor. Te'l poses al front?
Sí.
I ha quedat fixat sense que hagis fet cap esforç. Amb els ulls tancats, dominada per una immensa calma, et fiques dins el llit. Notes com les parpelles et pesen i t'adorms. Somies. Somies que tens 8 anys i vas en bicicleta per un camí de terra que sembla que no s'hagi d'acabar mai, entre camps de cirerers florits que formen un mar rosa fins allà on t'arriba la vista. Pedales i pedales, i un aire suau et fa voleiar els cabells. El sol comença a declinar, et mig enlluerna, ho cobreix tot d'una llum sobrenatural. Tens la sensació de flotar. Et despertes 3 hores després sense ajuda de cap despertador i comproves que efectivament estàs molt descansada, de fet amb molta més energia de la que havia sentit en molt de temps. Són les 2 de la matinada i tens hores per davant per treballar en el teu nou projecte. En què estàs treballant ara?
Doncs estic, bueno, treballant en un guió que és una mena de viatge a les arrels per trobar la memòria que no tinc. I sí, realment em falta temps per poder-lo continuar desenvolupant. O sigui que despertar-me a les 2 del matí i poder adentrar-me en aquest viatge em sembla molt bona idea.
Doncs aquesta primera nit de prova la succeeixen altres nits que tenen el mateix èxit, amb somnis igualment reparadors. Somies en el dia que s'acaben les classes a l'institut i no saps per què totes les teves amigues se n'han anat de seguida mentre recollies els llibres. Surs tota sola. Quan t'acostes a la tanca, veus el noi que t'agrada xerrant amb els seus amics. Et mira un moment i tu hi passes pel costat amb els ulls clavats a terra. Notes un escalfor a les galtes. Quan ja fuges, sents el teu nom. Et gires i el tens a davant, també amb les galtes vermelles. Us mireu i rieu alhora. És evident que li agrades i això et fa sentir especial. Somies. Somies en un dia que estàs prenent alguna cosa amb els amics de la carrera, al bar de la universitat. Teniu la percepció col·lectiva que us menjareu el món. Hi ha ampolles de cervesa buida sobre la taula i un cendrer amb alguna cigarreta. Sents rialles al teu voltant i brillen com les explicacions dels teus companys i les seves ganes de parlar i d'imaginar-se el futur. Us expliqueu les vostres idees, pel·lícules, llibres, viatges, com si tot fos possible ara mateix, com si el món us esperés. Aquests somnis tan agradables et fan despertar sempre de bon humor. Els efectes de l'aparell no només es noten pel que fa al temps del que disposes, sinó també en la qualitat d'aquest temps. Et notes més tranquil·la, més optimista, menys irascible en situacions que abans t'haurien fet perdre la paciència. En general, millora també la teva relació amb els altres. Et sents en un núvol i empaltada també d'una energia que et fa sentir molt jove.
Mm-hmm. Home, escriure des d'aquí estaria molt bé, sempre. Perquè, bueno, jo quan escric sempre intento com tornar, o sigui, en el cas d'aquest projecte sobretot, sí que ets de tornar molt enrere i precisament en aquesta època de la universitat que a vegades enyoro, no? On sobretot el que enyoro era el temps, no? També, com passava el temps. Era molt diferent ara, perquè no hi havia com una cosa darrere l'altra, sinó que realment a vegades hi havia com tardes on estàvem amb els amics i podíem fer qualsevol cosa, no? I podíem, o sigui, com de sobte, no? Podia començar la tarda d'una manera i acabar el dia d'una altra. I això realment, quan després de la universitat es perd i ja no torna quasi mai més, no? I aquesta manera de viure el temps, sí, estaria guai tornar-hi allà.
En parles amb els amics i companys de feina. Tots esteu encantats amb l'IT-IN. Durant aquelles primeres setmanes fent-lo servir, tota la teva vida funciona a la perfecció. Fins i tot et sembla que tothom és més simpàtic i amable amb tu. Bé, tothom no. En un rodatge et creues amb una productora que coneixes des de fa anys i, malgrat saludar-la, ella t'ignora. Et mira com si fossis una estranya i fins i tot amb certa desconfiança. Les celles se li ajunten enfadades i una ombra creua els seus ulls. Per un moment et sents violentada per l'agressivitat amb la que t'observa mentre fa la volta i va parlar amb una operadora de càmera. Sembla que de tu. Però no hi pares gaires ment. No deixa de ser una anècdota sense importància en un dia on tot va rodat. De fet, tu mateixa et sents més tranquil·la, molt més segura de tu mateixa en circumstàncies que en algun altre moment t'haurien fet dubtar. Fins i tot en això, l'iDream sembla ajudar-te, donant-te confiança en tu mateixa. Un dia, tornant cap a casa, veus de lluny un dels nois del teu grup d'amics a la universitat. Bé, no un dels nois, el noi. Sempre havies pensat que potser hi podria haver hagut alguna cosa entre vosaltres, però al final no es va concretar. Et crida l'atenció que gairebé té el mateix aspecte que tenia aleshores. No ha canviat gens. Camina amb fermesa, com sempre. Potser amb un aire una mica més madur que encara el fa més atractiu. Ara, imagines, Encara deu ser més interessant. Víctor, es deia. I estudiava amb tu audiovisuals. Recordes la seva intel·ligència ràpida i imprevisible. Recordes com, quan li explicaves algun projecte teu, a l'instant sabia donar-te idees que t'omplien d'eufòria i et feien venir ganes d'abraçar-lo. Empesa per aquesta energia i bon humor, no pots evitar cridar-lo al mig del carrer.
Víctor!
Ei! Hola! Hola, Carla. Hola.
Hola, què tal?
Bé. I tu?
Bé. Quant de temps, no?
Comenceu a parlar animadament. Recordes moltes anècdotes del temps que estudiàveu. Havíeu preparat exàmens junts. I mentre el tens davant, aboques ràpidament aquelles nits d'estudi, impulsades per la cafeïna, on també hi havia una mica de flirteig. Està igual que quan estudiàveu. No ha canviat gens. Com que tens temps, aneu a un cafè proper a posar-vos al dia. Entreu a una cafeteria petita i acollidora, amb ventiladors al sostre, llums antics i tasses de bambú. Sota el vidre de la taula on us asseieu, hi ha pàgines de diaris vells. A damunt, un pom de mimoses. La taula és estreta. Quedeu molt a prop l'un de l'altre. Ell et somriu quan arriba la cambrera.
Hola, nois, què voleu prendre?
Jo un té.
Per mi un cafè amb llet, sisplau.
En Víctor et mira amb una mirada intensa. És més guapo del que recordaves. L'encís del passat t'embolcalla. Et sents jove i amb energia i amb ganes de compartir una estona amb ell i explicar-li moltes coses. Us poseu al dia i, cosa ben estranya amb tu, parles tu més que ell. Tot i que ell coneix molt bé la teva carrera com a cineasta perquè ha anat seguint la teva feina, el poses al corrent de la part personal de la teva vida. Però, i ell? Què se n'ha fet de la seva vida? Què va fer quan va acabar la universitat? Quan li ho preguntes, la cara d'en Víctor es congela. Notes que no sap ben bé cap a on mirar. S'està posant nerviós i juga amb la cullereta del seu cafè, fent copets a la tassa.
És que, Carla, jo no sóc en Víctor. No em dic Víctor. Em dic Marc i sóc actor.
La revelació et deixa parada.
Estàs fent servir l'iDream, oi? Per
sí.
Això et sembla que em coneixes. Jo sóc l'actor del somni número 97.851. No m'acostuma a passar gaire que em reconeguin, però algun cop sí que m'ha passat, que algú em confon per algú que va conèixer, però passa poc sovint, la veritat. Perdona, que no t'ho hagi dit d'entrada, però, és clar, quan he vist que eres la Carla Simón, com a actor he pensat que era una bona oportunitat poder-te conèixer, perquè, de fet, m'encantaria sortir en una de les teves pel·lícules, tot i que ja sé que no treballes gaire amb actors professionals, no?
No, bueno, depèn del projecte, però realment m'has seguit el rotllo molt bé, eh?
I per què no t'agrada treballar amb actors professionals?
No, és que no m'agradi, eh? És depèn. Si tots em fan això que m'acabes de fer, doncs igual continuaré amb els actors naturals, eh?
Ah! A veure, que estic molt content amb la feina a iDream, eh? Pagant força bé i té la virtut que en general la gent no et reconeix ni et paren pel carrer, perquè som tants fent aquests somnis que... Però vaja, que sàpigues que el Víctor és només un personatge del catàleg de l'iDream i que no has conegut mai cap Víctor. Només ho has somiat.
Vale. Bueno, pues era molt real, realment.
És que els somnis de l'iDream semblen molt reals. Així, tornant al tema, creus que podria sortir a la teva propera pel·lícula?
Sí, bueno, m'ho pensaré, a veure si em quadra amb algun dels personatges que estic escrivint.
La situació se t'ha fet incòmoda de cop i decideixes buscar qualsevol excusa per marxar d'allà.
Bueno, crec que hauria d'anar marxant perquè és que tinc un bebè i li haig de donar el pit.
Ah, val, d'acord, doncs ja ens veurem, eh?
Vale.
Quan tornes cap a casa et sents confosa i inestable. És com si algú hagués entrat a casa teva mentre no hi eres i t'hagués canviat tots els mobles i objectes de lloc. Com si t'haguessin regirat el cap. Per sort, quan arribes a casa, tot és on ha de ser. Però què és exactament aquest aparell que t'estàs posant per dormir? Aquella nit dubtes de si fer servir l'iDream. Però has d'entregar un document per l'endemà i no veus cap alternativa per que fer-lo servir. Si no ho fas, no arribaràs a temps d'entregar. Què fas? Te'l poses o no?
Me'l poso perquè... Jo, quan em diuen que haig d'entregar una cosa, l'entrego.
Te'l poses i et disposes a dormir 3 hores per després poder treballar. Tanques els ulls i t'adorms. Ets en una cala deserta sota el sol d'agost. Un altre cop ets una nena que corre i nota el pessigolleig de la sorra sota els peus. Hi ha una barca blanca fora de l'aigua. T'hi amagues a dins amb el cap entre els colzes. Esteu jugant a fet i amagar amb els amics. Els sents que passen a buscar-te, passen a prop i t'aguantes les ganes de riure. Un cop s'han allunyat, surts i et quedes contemplant les onades, els reflexos del sol en l'aigua, l'horitzó vaporós. Tres hores més tard et despertes, tranquil·la i feliç com sempre. Un cop has acabat de fer la feina que tenies pendent, no pots parar de pensar en l'actor. Per molt que ell et digués que no us coneixíeu de res, no pots evitar sentir que sí que el coneixes, que sí que vau anar a la mateixa classe a la universitat. Busques l'orla de l'època universitària i repasses les cares dels estudiants. No hi és, per enlloc. Per no haver-hi, no hi ha ni tan sols un noi que estigui Víctor. Però tu, en canvi, continuaries jurant que te'n recordes d'ell, dels cafès que vol compartir, les rialles, les bromes. Queda clar que està relacionat amb l'Aidrin. Avui ja no tens cap projecte pendent d'entregar. Què faràs aquesta nit, quan arribi l'hora d'anar a dormir?
Potser avui no me'l poso, eh?
Quan arriba la nit, deixes la parella a la tauleta de nit disposada a dormir les 7-8 hores que dormies abans. Estàs neguitosa i et costa conciliar el son, però finalment t'adorms. Estàs estirada en un llit tou i acollidor. A fora fa molt de fred, però a dins notes l'escalfor de les mantes que pesen sobre teu mentre fregues els peus l'un contra l'altre i treus el nas per sobre de l'edredor. Mires fixament la imatge de les pàgines, que ja et saps de memòria, mentre l'avi, assegut a la vora del llit, et llegeix el conte de bona nit com cada divendres al vespre.
Una altra vegada el mateix? Vols dir que no vols canviar?
No, aquest, avi, aquest. M'encanta moltíssim. Com a tota resposta, l'avi esclafeix en una rialla de les seves i comença a explicar el conte amb la paciència del primer dia. T'envaeix una sensació profunda de protecció i felicitat. Et despertes 3 hores després i relaxada com sempre. Sembla que no posar-te l'Aidrim no ha servit de res. Et fixes en l'aparell i veus que té una llum vermella que fa pampallugues. Sembla que estigui connectat. Necessites trobar resposta a tot aquest assumpte. Què pots fer? Podries desfer-te de l'aparell i llançar-lo, però et va costar molts diners. També trucar al servei tècnic a veure si saben què està passant. O preguntar a la botiga on el vas comprar. Què vols fer?
Potser vaig a la botiga on el vaig comprar a veure què, a preguntar a veure de què va això.
Arribes a la botiga. És un edifici enorme en plena plaça Catalunya que gairebé ocupa tot un bloc del carrer. A l'exterior hi ha una pantalla on van apareixent eslògans que floten i després es fonen a poc a poc. Vine a buscar la felicitat als núvols. Dormir en llibertat. Somia diferent. I dream, I live. Quan hi entres, t'aclapara el gran espai de color blanc on sembla que no hi hagi ni una volva de pols. L'únic que hi ha són petites taules quadrades i damunt de cadascuna s'exposa el fabulós I Dream, tancat dins una vitrina, com si fos una pedra preciosa. Busques algú que et pugui atendre i veus un home que té pinta d'encarregat, d'un uniforme de color ocre clar amb les mànigues arremangades i la marca I Dream damunt el pit esquerre. Se t'acosta amb un somriure.
Hola, bons somnis. En què et puc ajudar? Tenim en promoció, suposo que ja sabràs, el nou iDream 3 Pro, que inclou somnis en alta definició que tenen un efecte encara més plaent.
Mira, vinc perquè jo em vaig comprar una cosa d'aquestes i em penso que no ho vull fer servir més. Bueno, és que em passa que no me'l poso, però continua funcionant, continuo tenint aquests somnis.
Si no te l'has posat, és impossible que l'iDream t'estigui acompanyant a les teves hores de son. Probablement el que et passa és que t'ha canviat el cicle del son i t'has acostumat a dormir només 3 hores. Però si continues sense fer servir l'iDream, no et preocupis, que aviat tornaràs a estar tan cansada que el teu cos et demanarà dormir moltes hores més. Ja t'ho has pensat bé, això? Pensa que dormir sense l'iDream té molts efectes negatius per la salut, començant pel teu aspecte. Oi que has notat que des que fas servir l'iDream tens un aspecte més rejuvenit?
Pot ser.
Això és perquè el descans profund que proporciona l'iDream ajuda a tenir un cutis resplendent. Hi ha moltes clientes que el fan servir només per aquest motiu, per semblar més joves i estar estupendes. Però tu, ja veig que no et preocupa gaire el teu aspecte.
No, em preocupa més coses rares que passen amb això, eh?
Ja, és que fas una mica de mala cara. Es nota que no l'estàs fent servir.
L'estic fent servir, no l'estic fent servir, però funciona igual. Llavors no sé molt bé què fer.
Potser li pots preguntar per això que et va passar amb el noi que et pensaves que coneixies.
És que em va passar una cosa, no? Que em vaig trobar un noi que jo creia que coneixia i resulta que no existeix. Però jo estava convençuda que el coneixia i em va dir que era actor d'aquesta moguda.
Doncs l'iDream no té cap efecte secundari que no sigui sentir-se en pau amb un mateix. Té el mateix efecte que desenes de sessions de meditació i ioga. Tots els nostres usuaris estan molt contents de l'experiència. Tant que els estudis que fem ens diuen que ja no podrien concebre la seva vida sense l'iDream. Potser el problema ets tu? Potser no estàs preparada per ser feliç?
Jo crec que m'estranya que sigui l'única persona que s'ha creuat amb un actor d'aquests somnis. Jo crec que li deu passar més gent, eh?
Mentre ella et parla, et fixes en una dependenta que et mira de lluny. És una noia menuda que es passeja per entre les taules. Sembla que vulgui amagar-se dels clients, que vulgui protegir-se de les mirades de l'encarregat, però alhora t'observa amb interès. Deu tenir uns 20 anys. Sembla que vulgui intervenir, però no gosa.
Espero haver-te ajudat a tenir millors somnis. I si pots omplir, sisplau, l'enquesta de satisfacció i puntuar de l'1 al 5 com de servicial he estat?
T'ofereix una tablet de diverses preguntes i una puntuació.
Ho haig d'omplir, això, perquè no sé si estic massa satisfeta.
No cal, gràcies.
Marxes. A fora, ara, l'eslògan és la felicitat només a un somni de distància. La conversa amb l'encarregat de la botiga t'ha atabalat i no hi ajuda tota la gent que hi ha ara al carrer i que van amunt i avall al teu voltant. Ara se t'apropen per davant, ara per darrere. A més, no t'ha servit de res venir fins aquí. No has obtingut cap resposta. Aleshores veus la dependenta jove d'abans que surt de la botiga. Deu haver acabat el seu torn. La veus com s'allunya a pas ràpid.
Perdona.
Ho sento, tinc pressa.
És que igual em pots ajudar.
No vull parlar, no em vull ficar en problemes.
Amb problemes? Per què?
És que no vull perdre la feina.
En aquest moment et mira breument, dubtant entre el que sap que ha de fer i el que sap que li convé fer. Es veu tan desesperada que finalment decideix deixar de caminar i aturar-se un moment.
Estàs tenint efectes secundaris, oi?
Sí.
T'està costant distingir els somnis de l'iDream de la realitat?
Sí.
Mira, no és ben bé que els confonguis. És que una cosa substitueix l'altra. És poc comú, però la intensitat de l'iDream fa que els somnis que produeix substitueixin els records de la persona que el fa servir. Diuen que passa en pocs casos, i generalment la gent a la que li passa no se n'adona o ja li sembla bé. De fet, aquesta parella es basa en una tecnologia que inicialment estava feta per donar bons records a persones que tenien un passat traumàtic, amb records que volien eliminar, o que no tenien records per diferents motius i se sentien buits. Va ser després que vam veure que podíem vendre aquesta tecnologia a molta més gent si la utilitzaven per fer un aparell per millorar la qualitat del descans. Quant temps fa que el fas servir?
Unes setmanes.
És bastant temps. Mira, cada somni que has tingut ha substituït un dels teus records. Normalment són equivalents. Si somies en quan eres petita, aquest somni elimina un record de quan eres petita. Si somies en quan eres adolescent, perds un record de l'adolescència. I al seu lloc hi va el somni que a partir d'ara, per tu, serà un record.
T'adones que amb el temps que fa que l'utilitzes, pots haver perdut molts records. Penses en el Víctor, que et pensaves que era ben real, i encara en tens records com si l'haguessis conegut, però en realitat era un actor. Penses també en els somnis que has tingut relacionats amb diferents etapes de la teva vida. Vol dir això que aquests somnis han substituït els records que tenies d'aquestes èpoques i que ja no els pots recuperar? Què pots fer per aturar això?
Això és una putada, I què faig? I si el deixo de fer servir... No em continuarà passant?
Hi ha un problema. És que l'empresa nega l'origen d'aquesta tecnologia i també negarà sempre que pugui tenir aquests efectes. Jo et recomanaria que el deixessis de fer servir.
És que ho he provat i funciona igual.
Potser l'efecte ha de disminuir. Mira, jo el que et diria és que intentis protegir els teus records. Mira fotografies o coses que et facin pensar en els records que més aprecies. Com més els tinguis presents, més difícil serà que l'iDream els pugui substituir pels seus somnis prefabricats. És que no ho sé. Jo ja no puc fer més per tu. Ja em puc haver ficat en prou problemes només explicant això. Adéu.
Se'n va. Caminant ràpidament, és possible que el que t'hagi dit sigui cert? Has estat perdent records sense adonar-te'n? Marxes cap a casa de nou, trasbalsada per tot el que això implica. Quin seria el record que no voldries perdre de cap de les maneres?
Uf, n'hi ha molts que no voldria perdre de cap de les maneres, Però els jocs amb els meus germans a fora de casa els diumenges, mentre els meus pares feien la migdiada.
Remenes per casa i treus àlbums antics de fotografies per tal de tenir presents els records reals. Quan passes les pàgines et reconeixes a tu mateixa les imatges, però moltes de les persones amb qui estàs no saps qui són. Somrius al seu costat, t'hi abraces, us agafeu amb gestos amorosos, però no els reconeixes. Les seves cares se't fan completament alienes. El mateix passa amb les cartes que guardes. Les llegeixes i és com si ho fessis per primer cop. No recordes haver-les llegit mai, ni haver-les rebut, ni tan sols qui te les va enviar. Són noms indesxifrables per tu. Sembla que en només un mes l'iDream ha estat capaç de substituir bona part dels teus records pels seus somnis sense que te n'adonessis. Et preguntes qui ets. Qui ets si s'eliminen aquests records?
Pues és molt difícil saber qui ets sense la teva història.
Però d'on provens? D'una amalgama de somnis prefabricats per una gran empresa i compartits per milers d'usuaris? Quants d'ells deuen creure que tenen les mateixes vivències que tu? Quants deuen pensar en els teus records com si fossin només els seus, perquè de fet són els mateixos? Sou com les franquícies d'una gran cadena de creadors d'existències, tots en moments viscuts idèntics que identifiqueu com a propis.
És horrible, és un malson, això.
Arriba la nit, aquest cop t'aterreix anar a dormir. Et preguntes quin record perdràs. I intentes aferrar-te als que encara tens, com sigui, tenir-los ben presents. Però la cosa és que ja no saps quin dels teus records és real i quin és fals. No saps si estàs intentant preservar records que has viscut o records que han estat inserits a la teva memòria. La por et paralitza. Intentes mantenir-te desperta tant temps com pots. Penses que almenys així, durant aquella estona, continuaràs sent una mica més tu. Però hi ha un moment en què ja no pots més, se't tanquen els ulls i la teva ment comença a transitar cap a aquell espai nebulós a mig camí entre la son i la vigília i veus, en la foscor de l'intreson, una silueta que emergeix entre les parpelles que lluiten per no tancar-se. Una persona que et sembla que coneixes. Però on hi hauria d'haver el rostre? I té desenes de papallones grogues amb les ales plegades, cobrint-li tota la cara. Intueixes moviments per sota de les ales? Està a punt de dir alguna cosa, però no pot. Les papallones li tapen la boca com un esparadrap, li cobreixen el nas, els ulls, les orelles... T'hi acostes i totes les papallones comencen a aletejar. centenars de papallones fent bategar les ales alhora. Fan un soroll estrident que se't fica dins el cap com si et perforessin per dins. Baixes del tren amb les amigues. Acabeu d'arribar a París carregades de motxilles plenes de roba i menjar. Pesen de mala manera, però esteu tan il·lusionades que us semblen un pes ploma. Una de les teves amigues obre un mapa. L'altra, amb un francès macarrònic i sense gaire èxit, intenta parar algun dels vianants atrafegats que corren per l'estació. Tot sembla que perdin el tren. Us feu un tip de riure i decidiu anar de pet a deixar les bosses a l'alberg. La il·lusió d'aquest primer viatge amb amigues t'envaeix. Et despertes. Mires el rellotge, han passat 3 hores. Però de fet no et fa falta saber-ho perquè tens una sensació de felicitat que et recorre tot el cos i que ara va desapareixent per ser substituïda per la por. Has perdut un altre record i no saps quin. I això que ja fa 2 dies que no has fet servir el maleït aparell. Decideixes que l'únic que pots fer és intentar anar a la casa on vas créixer, a buscar alguna manera de fer més vius els records, tal com et va dir la noia de la botiga. Puges al cotxe. T'hi acompanya la teva parella, a la que de moment reconeixes perfectament. A la part del darrere del cotxe hi ha el teu fill, a la cadireta. A ell també el reconeixes, és clar, perquè ells són el present. Però et preguntes què passarà d'aquí a un temps si no aconsegueixes que això s'aturi. Començaràs a oblidar els records que has viscut amb ells? Això vol dir que tot el que visquis ara potser ho oblidaràs en el futur? Fins i tot això mateix que està passant ara? Serà aquest malson substituït per una postal idíl·lica? Arribeu al destí. Li demanes al teu company que es quedi al cotxe amb el vostre fill, que s'ha dormit durant el trajecte. Baixes del cotxe i travesses una pineda, i quan alces el cap, veus una barana de maons. A darrere intueixes una porxada. S'alcen unes parets blanques amb dues sortides tancades per uns porticons blaus. Més amunt, el rellotge de sol, la teulada de 2 aigües, la xemeneia també blanca. De moment, des de fora sí que és la mateixa casa que recordaves. T'angoixa molt entrar a la casa i no reconèixer-hi res.
Igual em quedo fora i així, no sé, no sabré lo que, si realment és de veritat o no, perquè em fa molta por pensar que igual aquesta casa no és la que era.
Entres a la porxada. Passes pel costat de la taula blanca de fusta, resseguint-ne amb el dit la superfície rugosa. Un cop ets dins, veus una taula coberta amb una peça de ganxet. A damunt hi ha pots plens d'herbes aromàtiques. La llar de foc està encesa. Crepita. La sensació és horrorosa. Recordes l'entrada, però veus una escultura molt gran d'un nu femení que no et sona de res, com si li hagués deixat un estrany. Et passeges per les habitacions i hi trobes mobles desconeguts. Hi ha fotografies on t'acompanyen persones que estimes i d'altres on hi surts amb gent que no havies vist mai. Mires al teu voltant i tens una sensació horrorosa d'estranyesa. Et tremolen les mans i et roda el cap. Seus en una cadira. Tanques els ulls. I aleshores sents una cançó. Abans de tenir cap pensament clar, ja t'ha transportat a casa. La reconeixes perfectament. Com si fos la Magdalena de Proust, la cançó comença a fer sortir de l'ombra els records oblidats. Es van despertant dins teu com narcisos que es baden, l'un rere l'altre. Flores más bellas. Tens temps d'assaborir el retorn lent i segur de les imatges, de les paraules, de les carícies. I a la violeta. Els buits de dins teu es van omplint i quan obres els ulls et trobes dins un món proper i familiar. Tornes a ser tu. Però d'on ha sortit la música? Segueixes d'on prové i trobes una nena amb una pilota a les mans. Té els cabells llargs i un serrell irregular i una mirada entre divertida i trapella. En veure't surt corrent de la casa. Probablement estava jugant i la pilota ha acabat entrant a la casa. Ha trobat el tocadiscos i no ha pogut evitar, i ha de per la curiositat, posar-lo en marxa. Surts cap a fora i la veus jugant amb la pilota, rient, corrent amb els seus amics, passant-s'ho bé. Pots veure perfectament que aquest moment serà un dels que configurarà la seva personalitat i la seva manera de viure, jugant lliurement, sense cap preocupació, amb esgarrinxades als genolls pelats i un somriure d'alegria que brilla d'orella a orella, creant records que, afortunadament, l'acompanyaran tota la vida, com també l'acompanyarà aquest paisatge que formarà part de qui és i d'on prové. Deixes que la brisa que ve del mar t'ompli un moment els pulmons i tornes al cotxe. T'espera la teva parella i el teu fill, que encara dorm. Amb ells tu també podràs crear records i no te'ls traurà ningú. Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. La setmana que ve tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb la convidada d'aquesta setmana, que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Treure això, ja. Encara no.
Com vulguis,
et pots treure. Entrevista així.
Carlo, com vulguis, et pots treure la mascareta. Vale.
Ai. Uau, que diferent el lloc. En la meva ment era un lloc molt gran.
Molt gran, molt gran.
Molt gran.
Molt gran. Què hi havia en aquell lloc tan gran?
O sigui, hi havia llum de dia, per començar. La taula era rodona.
D'acord.
I, a veure... Jo he pujat per allà?
Sí.
Vale, doncs aquí hi havia la porta.
Com ha anat l'experiència?
Bé, joder, vaya mal son, no? O sigui, seria mi peor pesadilla, això, que em passés.
Per tant, l'hem clavat.
Sí, sí, clar. No, i a més hi ha hagut un moment que era com... molt confús perquè, clar, o sigui, com l'heu descrit, aquesta casa, jo reconeixia la casa del Kurt, però jo no vaig créixer en aquesta casa. Mm-hmm. Llavors, clar, arribava allà i m'estava imaginant la meva, casa meva, casa amb uns pares, sí, que no és la del
que
Kurt.
Que no és la del Kurt.
Llavors, clar, era com, merda, en realitat sí que s'ha substituït perquè és una altra, la conec, però no és aquella, però ho he substituït jo mateixa muntant-me les meves pel·lis. No?
Has estat tu la creadora
exacte,
del somni.
Exacte, és culpa meva.
Sí, perquè per basar-nos en aquella casa ens vam basar en el Kurt, exacte, sí, i vam fer servir això, però que això t'ha produït un col·lapse.
Clar, clar, era com, hòstia, doncs s'ha substituït.
Però no és això una mica? O sigui, no és això una mica fer pel·lícules?
Sí,
crear ficcions que... Què fan? Substitueixen?
Sí, bueno, transformen, no? És que, clar, el tema del record és molt curiós perquè nosaltres no recordem mai els fets originals, diguéssim, no? O sigui, recordem l'última vegada que vam recordar. I això és el joc del telèfon, no? Mm-hmm. Perquè cada vegada que recordes pots transformar una mica fins al punt de que per això quan gent que ha viscut la mateixa experiència ho explica, mai, o sigui, no quadra, no?
No coincideix, no. Exactament, sí.
Llavors, clar, a mi em passa això, no? I més quan fas ficció dels teus records, arriba un punt que jo ja no sé molt bé què m'he inventat i què no, o que d'alguna manera hi ha certes imatges de la meva vida que al final són planos que he rodat i, mm-hmm, per tant, no són imatges de la meva vida, són planos inspirats en imatges de la meva vida que ja no... Que ja no invoco tant perquè el pla no és el més nou, no?
Uh-huh. Mm. Per tant, et fas tu sol al joc de telèfon.
Totalment, sí, 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 sí. O sigui, tot això era com una mica com, hòstia, igual aquesta moguda me l'estic...
La idea ets tu.
Sí, exacte.
La idea ets tu, però te l'apliques només a tu mateixa.
Sí, per sort.
D'acord, i per què?
Bueno, per què? Perquè clar, jo treballo molt amb el meu record, no? I amb coses que he viscut, i amb... Sí, i amb imatges, sensacions, no? Que tinc ganes com de plasmar, i evidentment doncs, es transformen.
Però és per conservar-lo, el record? És per sí. Que perduri?
Sí. Bueno, això ho he pensat moltes vegades, no? De que... Bueno, una vegada vaig llegir, no?, que els nens que han tingut aquest contacte amb la mort des de petits tenen com una necessitat, o sigui, són més creatius, no? I llavors jo també, bueno, ho relaciono molt amb el fet de que al perdre els meus pares hi ha com tota una memòria familiar que jo no podré accedir-hi mai, uh-huh. I que crec que involuntàriament, i això ho he pensat des de fa poquet, no?, em fa molta por que a mi també em passi, no? O sigui, que jo no pugui deixar una memòria familiar. Aleshores, bueno, pues les pel·lícules que estic fent d'alguna manera...
No deixen de ser crear aquesta memòria familiar.
Clar,
no?
Sí,
o sigui, pel teu fill, sí, entenc que estàs parlant
meu,
ara, eh?
Sí, pel meu fill, per la gent que ve... O sigui, sí que hi ha algú, amb tots els artistes, penso, de, com una necessitat una mica egocèntrica, en el fons, de deixar alguna cosa, no? Mm-hmm.
Quina importància tenen els records per la nostra identitat?
Per mi són crucials, no? Vull dir que ens defineixen. O sigui, jo no seria la mateixa persona sense el meu passat, i de fet per això mateix també penso que quan et falten peces, no? Com és el meu cas de ser records que no tens, és important o buscar-los, i com que és quasi impossible accedir-hi d'una manera una mica objectiva, doncs si no inventar-los, no? O construir-te tu una narrativa per explicar-te, però per mi és molt important això, no? O sigui, com aquesta idea també de quan els records no estan molt definits, tu els pots ajuntar i acabar de fer el relat que necessitis, uh-huh. I això t'ajuda també, doncs, en la construcció de la teva identitat. No?
Una vegada et vaig sentir que deies aquesta idea, però hi afegies un altre verb, que era agafar d'aquí i allà.
Sí.
No, aquest agafar d'aquí i allà.
Sí.
Que és el que origina una mica la idea d'aquesta història que t'hem explicat, de l'iDream.
Sí.
Agafar d'aquí i allà i anem posant.
Sí.
Però en aquest cas, amb aquesta mena de somnis genèrics,
sí.
L'efecte és el contrari.
Clar, sí. O sigui, imagina't, no?, com seria el món si tothom tingués els mateixos records. Un avorriment. O sigui... Bueno, com a cineasta seria com una manera de connectar molt directament amb tothom, no? Perquè tothom se sentiria superidentificat, no?
Estàs buscant
la part positiva.
Seria fàcil arribar al públic perquè coneixeries
clar,
el seu bagatge.
Clar, seria com, hòstia, i... això també ho he viscut, no?
Però durant la història jo he vist que era el moment en el que més has dit, ostres, quin horror de malson,
sí, sí.
El fet de pensar que l'existència, sí. No? Que pot haver existències clòniques,
clar, clar.
A través d'això.
És horrible, és horrible. Vull dir que és que som diferents... cadascú per la motxilla que portem, també, no?
El teu cinema també és recurrent que hi hagi una nena. Per què la importància d'aquesta etapa? Que hem intentat també replicar, però...
Sí. Bueno, clar, jo crec que també té a veure amb... No? Quan els cineastes comencem les nostres carreres és com molt freqüent que parlem de les nostres infàncies i adolescències perquè és el que hem viscut, no?
Mm-hmm.
Crec que a mesura que et vas fent gran, igual... pues igual deixaré de parlar una mica d'això, però sí que és veritat que... A mi m'agrada molt treballar amb nens, m'agrada molt el que porten en un rodatge i el to que jo busco, pues, en part sorgeix així per als nens. I després jo sempre penso que el fet d'haver viscut el que vaig viure, no?, quan era petita, o d'haver tingut com un moment d'infància vulnerable, no?, fa que hi connecti més, no? Llavors m'agrada molt explorar i pensar la psicologia dels nens. També tenen una cosa molt misteriosa en el cinema, perquè els nens no ho entenen tot.
Mm-hmm.
Llavors tenen una mirada d'agafar, bueno, de pillar coses, no? I no tenir com el dibuix total o global, que crec que té molt a veure amb com es construeixen les pel·lícules, no? Que vas explicant coses a poc. Llavors la mirada dels nens per mi sempre és molt cinematogràfica i molt misteriosa, no?
Mm-hmm. Mm. Què és el que t'ha angoixat més de tot el que has viscut? El
que m'ha semblat més angoixant és aquesta cosa de no poses la màquina però funciona igual. I llavors aquí és com... Llavors...
Hi ha un efecte que no acaba de què faig, no?
Clar, què faig?
No puc parar això, no està en les teves mans.
No,
és la pèrdua de control.
Clar, totalment. Sí, sí, sí. Sí, a mi no m'agrada perdre el control. Vull dir, m'agrada... em poso en situacions on el perdo molt, sobretot fent aquestes pel·lícules, però... però sí, però sóc molt controladora.
Bueno, i venint en aquest programa, es porta...
També, es porta també.
Quan t'hem preguntat quin és el record més valuós...
Sí.
Te n'han passat més d'un pel cap? Què t'ha passat en aquest moment?
Sí, bueno... Clar, jo sempre, de manera com automàtica, torno a la infància, no?, en aquestes... O sigui, amb el tema del record, però evidentment que hi ha moltes coses que... O sigui, no sé, pues sí, passen moltes coses. O sigui, la gent que ja no hi és de la meva família, els meus avis, la meva tieta, no? Ma mare, també. O sigui, en realitat, un dels records... O sigui, dels records més valuosos que tinc són com 3 o 4 moments de la meva mare biològica, que en tinc molt, molt pocs, d'aquests records, no? Perquè quan et passa alguna cosa així quan ets nen, que perds els pares, no? Fas com una mena de... O sigui, la memòria és molt selectiva, no? Aleshores fas com una mena de... Pum, tornem a començar. I a mi em falta molt de... O sigui, ja més enllà de saber la vida dels meus pares com va ser, que no me la poden explicar, mm-hmm. Els meus propis records amb ella són molt pocs, no? I és molt fort perquè en moments en què estic treballant en projectes o coses que la relaciono, l'assumiu. Però l'assumiu... I llavors me'n recordo molt d'aquests somnis. O sigui, he somiat a la meva mare últimament, en els últims anys, 3 o 4 vegades només, no? I clar, són com somnis que també recordo molt perquè, bueno, perquè de sobte és com que la invoquen, no? I llavors, pues una vegada vaig fer un cura amb les seves cartes i recordo que vaig somiar que de sobte estava a casa dels meus pares i mirava per... Ells tenen una porta d'aquestes que és com mig vidre, mig porta, no? Llavors mirava a través del vidre i la veia la meva mare biològica allà fora, asseguda, amb altra gent. I mirava la meva mare d'ara i li deia què està passant, què fa aquí. I ella em deia, bueno, és que en realitat no t'ho havíem explicat, però és que no es va morir, estava malalta i per no preocupar-te es va amagar. I clar, jo li deia, ara què faig? Perquè clar, o sigui, per mi com ara tinc una mare aquí i ella em deia, bueno, surt i saluda-la, no? I llavors es tallava el somni. Llavors no vaig arribar com a interactuar, no?
Ara que mencionaves això del fet que et van dir que havia estat una cosa i després a certa edat et van dir que havia estat una altra.
Sí.
Hi ha un paral·lelisme aquí amb aquest, no?, amb aquest iDream, aquest generador de coses que no són certes, sí, que tapen la cosa que sí que és certa.
Sí, totalment. Clar, o sigui, a mi em van dir que els meus pares havien mort d'una malaltia i d'un accident, no? I als 12 anys em van explicar que era de la sida. Bueno, perquè jo de petita no anés explicant això tot arreu en aquell moment on sabíem tan poc i era un estigma tan gran, no? I sí, o sigui, jo crec que s'ha de vigilar molt, amb aquestes coses, no?, amb aquest tipus de mentides que tenen sentit, no? Però jo sempre prefereixo la veritat. En aquest cas és com una... No? I crec que els meus pares ho van fer molt bé perquè també m'ho van explicar quan jo tenia 12 anys, que era un moment on...
Quan no... Sí,
sí, un moment adequat, no? Ja ho pots entendre, però encara no estàs de ple en l'adolescència perquè això et suposi una bomba.
A la nostra història, en canvi, sembla que hi ha molta gent que està satisfeta amb la mentida, no? És a dir, quan parles amb la dependenta de la botiga,
sí,
et diu, bueno, generalment la gent ja li va...
Clar.
Ja li va bé aquesta substitució que està fent l'iDream perquè obté un passat que és millor i més feliç que el que està tenint.
Sí. Sí, home, això és trist, no? Si passa, si passés.
Però és que passa? O sigui, que passaria, vaja, és un hipotètic.
No ho sé, perquè jo penso que de les coses difícils, no? O sigui, no tothom té com les eines, no?, per gestionar-les i poder-les convertir en algú que et fa créixer, que et fa aprendre, però vull dir que jo he arribat a un punt que és com, bueno, aquesta és la meva vida, no? I se'm faria molt estrany ara que fos una altra cosa, no? I aquests fets, encara que hagin estat dolorosos, m'han fet aprendre o m'han fet créixer d'una manera molt concreta, no?
Prendries alguna decisió diferent de la història? A part de no posar-te en cap moment l'aparell?
Ja. Jo m'enfado amb els dependents, de les botigues, quan no em contesten el que vull, perquè aquest...
Era desagradable, tenim posat un
aquest
desagradable.
Aquest noi, sí. És una cosa que o sigui, és molt curiós i o sigui, no ho feia, però des de que he tingut el meu fill, que dormo menys, m'enfado més amb...
Bueno, ja t'ho hem dit, que amb l'iDream estàs més tranquil·la, llavors, més
clar,
serena.
O sigui,
no acabes
més...
de veure les virtuts que té això, eh?
No, en aquest sentit sí que ho veig, eh? Sí, o sigui, com 3 hores profundament, no sé quan fa que no les dormo, saps? però sí que en el moment aquest de la botiga era com, bueno, jo ara mateix, si això em passés ara, li muntaria un pollo.
Un número, eh?
Sí.
Tornaries a creuar el llindar?
Sí.
Sí?
Sí, per jugar, eh? No sí, per quedar-m'hi.
Per sortir.
Exacte.
Doncs gràcies per jugar, gràcies per creuar el llindar amb nosaltres, Carla.
Moltes gràcies a vosaltres.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Rout Audio. Producció, Sònia Deulofeu i Sara Llobet. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Jordi Domènech en el paper d'actor. Eva Calpe en el paper de cambrera. Pep Ribas en el paper d'encarregat de la botiga. Irene Mires en el paper de dependenta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.